Arrenquem aquest dimecres 27 d'agost del 2025. És moment, doncs, d'encetar nou programa del Penedès Gamma Extra. Ens esperen 3 hores d'actualitat i de continguts estiuencs. Durant tota aquesta estona us acompanyarem el Toni Olivella, el control tècnic i qui us parla, Caterina Tallón. Com sempre, comptarem també amb les seccions que ens presenten Sílvia Delgado i Marc Paredes al llarg del programa. Començarem el dia amb el quiosc, fent un cop d'ull a les portades d'alguns diaris digitals per saber el més destacat de l'actualitat nacional i internacional. Al voltant d'un quart de deu serà moment de parlar de literatura amb la Sílvia Mir de la llibreria L'Odissea i la seva secció Llegim. Amb les recomanacions literàries arribarem al primer flash informatiu del matí amb els companys de la redacció que ens portaran l'última hora de Vilafranca i comarca. I un cop ben informats, arribarà la secció de Festa Major. Avui tindrem l'equip de comunicació La Fatxenda i l'equip de dissenyadors que han fet possible la imatge gràfica i el programa de la més típica, La Dissenyadora. A les 10 en punt és moment de la cita informativa amb el butlletí horari de Catalunya Informació. La segona hora de programa continuarà amb la secció Sense ànim de lucre, avui amb l'associació Som Perú per parlar de la lluita contra el bullying. Ens acompanyaran dues de les seves membres, l'Antònia Colomer i l'Àngels Alzinet. Com sempre, al punt dels dos quarts, flash informatiu per saber l'última hora de tot allò que passa a Vilafranca i comarca. Després del flash, donarem inici a la Vila Curiosa, una secció que ens porta cada dimecres l'Enric Vidal per parlar de curiositats relacionades amb la capital de l'Alt Penedès. Avui ens parlarà dels balls de Festa Major. I amb aquest espai arribarem a les 11 per escoltar un nou butlletí de Catalunya Informació. Després de les notícies és moment del concurs que fem cada dia perquè pugueu guanyar una caixa de préssecs d'Ordal, gentilesa aquesta setmana d'Esteve Ràfols. Abans d'obrir línies us parlarem del tema del concurs i a partir d'aquí ens haureu de respondre a la pregunta que us formularem per tal de poder participar al concurs. A 11:45 serà moment del darrer flash informatiu del matí que donarà pas tot seguit a la recta final del Penedès Gamma Extra d'avui. Una recta final protagonitzada per música dels anys 80. I dit tot això, només ens queda desitjar-vos que gaudiu molt amb el Penedès Gamma Extra d'avui. Comencem. És moment de fer una passejada pel nostre quiosc digital i fer un cop d'ull a les portades d'alguns diaris per saber l'última hora nacional i internacional i comencem amb la portada de La Vanguardia. Titula el govern central declara gairebé tota Espanya zona afectada per catàstrofes. L'executiu preveu apujar els ajuts pels 113 grans incendis i les 5 tempestes torrencials en 16 autonomies. A la Moncloa rebutgen el registre de piròmans que demana Feijóo, però s'obren a negociar la resta del pla del PP. La fotografia va dedicada al Duodinámico, adeu a la meitat del Duodinámico, diu Icona del Pop. Manuel de la Calva, un dels dos membres del Duodinámico, Icona del Pop espanyol, va morir ahir a Madrid. havia nascut a Barcelona feia 88 anys. El 2022, el duo va oferir a Sitges el que seria el seu últim concert. De la Calva, el sobreviu Ramon Arcusa, que hi va definir el seu company com l'ànima del grup, sempre alegre, optimista i positiu. El Punt Avui dedica la seva portada a parlar dels càmpings. El càmping de la tradició a la modernitat, diu. Set dècades després de l'arrencada dels primers establiments, el sector es consolida com a puntal d'estades turístiques i desestacionalització. En la secció El dia d'ahir, titulen Senyals des de l'abisme, suspenen el rescat de l'alpinista Natàlia Nagovitsina, després de dues setmanes atrapada en un cim al Kirguistan. Passem ara a veure la portada del periòdico que parla del Consell de Ministres que declara zona catastròfica a les àrees afectades pel foc. L'Estat s'obre a incloure mesures de Feijóo en el seu pacte sobre el clima. L'executiu reconeix que la seva iniciativa encara és un full en blanc i que qualsevol proposta serà estudiada. La ministra de Defensa, Margarita Robles, culpa el PP de posar traves a la cooperació. La fotografia va dedicada als incendis, 18 dies dormint, 2 hores. El foc continua sense donar treva a Zamora i Lleó, on la Vall d'Omanya ha sigut desallotjada per segona vegada des del 8 d'agost i passa d'Ourense a Lugo. Fem un cop d'ull ara al diari Ara, que comença la seva portada parlant de finances. Guerra oberta entre Trump i la Reserva Federal dels Estats Units. El president intenta cessar una governadora de l'ENS que s'hi nega i diu que presentarà una demanda. Preocupació als mercats per l'atac de la independència d'un regulador econòmic global. I la fotografia va dedicada a la ministra Robles, que retreu al PP que no confiï en els tècnics. La ministra de Defensa va dedicar ahir 50 minuts a mostrar vídeos de l'UME als incendis en la seva compareixença al Senat, mentre els aliats de Sánchez evitaven les compareixences múltiples del govern espanyol al Congrés que reclamava el PP. I acabarem amb la portada esportiva de l'Esportiu, que titula Ferran aixeca la mà. Reivindica el seu valor com a davanter, centra amb una arrencada de curs eficaç, amb 2 gols en 2 partits. Pretén afermar-se en la titularitat i deixar en un segon terme Lewandowski, que viu la seva última temporada al Barça. I parlen també de ciclisme, de la Vuelta concretament, el Llofriuenc Nicolau, líder de la muntanya. Figueres seu avui d'una contrarrellotge per equips amb Gaudiu nou mallot vermell.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
I un cop repassada l'actualitat nacional i internacional, és moment d'endinsar-nos en les seccions que donen vida a aquest magazín. Parlem de literatura de la mà de Sílvia Mir, acompanyada de la nostra companya Sílvia Delgado.
És dimecres i, tot i que estem pendents d'estrenar la Festa Major, no falta un imperdible de l'estiu a Ràdio Vilafranca, com són les recomanacions lectores, aquest llegim que ens porta la Sílvia Mir de l'Odissea. Bon dia.
Hola, bon dia.
I avui vens carregada de novetats.
Sí.
Que pot semblar estrany, no?, en aquest moment de l'any, perquè tothom les focalitza en Sant Jordi.
Sí, però setembre és una part molt important de les novetats, també. Recorda que a finals de setembre hi ha la Setmana del Llibre i se'ns acosta tot i que sembla que queda lluny, se'ns acosta Nadal, també. I llavors aprofiten el mes de setembre, octubre, són dates importants per treure novetats. Comencem el curs escolar, comencem el curs de les editorials, també.
I n'hi ha que no s'esperen ni a l'inici del curs escolar, no? Que aquest finals d'agost ja estrenen, tenen molta pressa.
Tenen molta pressa. Cada vegada ho retracen un parell de dies abans, un parell de dies abans. Mira, et portaré una novetat que va sortir el 25 d'agost.
Aquest dilluns.
Aquest dilluns.
Té 3 dies de vida, aquest llibre.
I és un llibre preciós, a més, es diu Tatà, és d'una autora que es diu Valerín Perrin i ho edita Duomo. És en castellà, aquest llibre. És la gran aposta de Duomo per aquesta tardor. I la història t'explica una miqueta això, la història d'una noia que es diu Agnès, que un dia la truca a la policia i li diu que vagi a identificar el cos de la seva tieta Colette. El que no sap la policia és que, per l'Agnès, la tieta Colette va morir fa 3 anys i, a més, la van enterrar en un cementiri. Clar, a partir d'aquí és una miqueta què ha passat, qui és el que vam enterrar, perquè realment quan ella va identificar el cos és la seva tieta Colette.
L'havia vista.
L'havia vista. Clar, llavors, és una miqueta la història del misteri entre famílies. Per ella aquesta tieta era una tieta molt, molt tranquil·la, havia passat la seva vida molt tranquil·la i de cop i volta se n'adona que ni era tan tranquil·la i tenia moltes coses a amagar. És una història molt xula, així com de misteris, tornant una miqueta enrere, repassant tot el segle XX, i la veritat és que els que els agrada això, la història, una miqueta de misteri i d'aventures i de saber qui era aquesta tieta i el que feia, doncs, Tatà, de Valerín Perrin.
I no us heu d'esperar perquè ha sortit aquesta mateixa setmana, és una novetat. Però és que avui va de novetats.
Avui va de novetats. I la segona novetat és una cosa molt estranya que surt el 28 d'agost.
Que una llibretera qualifiqui un llibre de molt estrany quan ho has vist i ho has llegit tot. Aviam, explica.
És estrany, és divertida. A més, té una història, el llibre. O sigui, la història del llibre comença amb l'editor, que en aquest cas ho editarà l'editorial Perifèria, que, diguéssim, no fa llibres convencionals. L'editor se'n va a Milà l'any 2022 i, bueno, sent parlar d'un llibre que es diu Ferrocarrils de Mèxic, d'un autor que es diu Gianmarco Griffi. La història d'aquest llibre és que és un llibre que són 600 pàgines i ho va editar una editorial molt petitona d'Itàlia. Tan petitona que la primera tirada van ser de 167 llibres. Llavors, és un llibre que ha funcionat molt al boca a orella i fins i tot va arribar a ser premi de l'Estrega, que és un dels premis més importants italians. Què passa? Quan tu ets finalista d'un premi com Estrega, tens la potestat de poder fer una faixa i posar-ho en el teu llibre de "Nosaltres som finalistes". Com que l'editorial era tan petitona, no tenien la capacitat de fer-ho.
No hi havia diners per la faixa.
Exacte.
Carai.
I els lectors els hi van dir: "Tu envia'ns les faixes a nosaltres, que nosaltres anirem a totes les llibreries d'Itàlia i enfeixarem els llibres que hi hagi a totes les llibreries d'Itàlia". Ha sigut un fenomen a Itàlia, molt exagerat. I és la història una miqueta... Jo no sé si alguns de vosaltres heu llegit Les aventures del soldat Zweig, que és la història d'un soldat nazi alemany que li passen moltes històries. Doncs vindria a ser el mateix, però amb un soldat italià en què li encarreguen de que ha de fer un mapa sobre els ferrocarrils de Mèxic. Clar, aquest soldat és un noi que està allà, que ha acabat sent soldat com podria haver acabat sent qualsevol altra cosa, i és la bogeria del personatge d'intentar trobar algun llibre, alguna història, algun altre personatge que li expliqui com carai són els ferrocarrils de Mèxic, perquè li han encarregat això, i és la seva vida o la seva mort que ell pugui fer aquest trajecte. I la veritat és que hi ha personatges estrambòtics, és una cosa... O sigui, és agafar el nazisme i posar-li un mirall, a més, enriure-se'n i se n'enriu de tota la seva ideologia. És un llibre divertidíssim, que a més és això, juga amb aquesta ironia, i que a mi m'ha encantat. Són 600 pàgines, un dia parlant amb l'editor...
Avís per a navegants.
Sí, em va dir, diu, em fa por, diu, perquè és molt gran. I jo li deia, dic, però és que tot i així, és que no pares de riure.
Igual.
Sí, sí, sí.
Quan surt?
Surt el 28 d'agost, o sigui...
Demà?
Sí, quasi ja hi som,
ja hi som. Més novetats?
Més novetats. Mira, ens n'anem ja a setembre. 10 de setembre. El dia 10 de setembre és el dia de
la vigília de la Diada.
I és el dia de les novetats. Surten tots el mateix dia, eh? La veritat és que, allò, fent una mica recopilació de tots els llibres, dius, ostres, tots surten el 10 de setembre. Una cosa una miqueta més suau, diguem, i com més divertida, la Nora Ephron, es recuperen alguns dels seus articles més famosos amb un llibre que es diu Amanida Boja. Això ho publica l'altre editorial en català. I, bueno, parla d'això, eh? Fantasia sexual, reines de concursos de bellesa americana, grups d'estrelles de cinema porno als anys 70... Bueno, hi ha una miqueta aquesta barreja que ens té acostumades la Nora Ephron i que sempre és molt divertida. Hi ha barreges autobiogràfiques amb altres històries, una miqueta del moment històric i de la generació dels homes i les dones que van estar durant tota aquesta època, no? 10 de setembre, Amanida Boja, agafeu-lo perquè riureu segur.
Sí, perquè he llegit els altres dos llibres de Nora Ephron, també són de l'altra editorial,
també,
em sembla,
també, sí.
Que els has recomanat en altres estius aquí a la ràdio,
sí.
I són boníssims.
Són boníssims. A més, té la capacitat aquesta de fer històries curtes, no? Una miqueta, 4 o 5 pàgines, i amb cada una d'elles la veritat és que rius moltíssim. Sí,
molt,
sí.
Molt. Seguim el dia 10 amb més novetats.
Seguim el dia 10. Això és el que a mi em té el cor trencat, robat, perdona, que és el Sir Shalandon, autor de Retorn a Killisbers, per exemple, o La quarta paret. Aquest home, recordem que va ser corresponsal de guerra durant molts anys, i ha trobat una història, mentre ell treballava al diari Liberación, que és la història d'una casa que es deia Casa d'Educació Vigilada de Belle-Île-Mer, que és una illa que hi ha a França, i es tractava d'un centre penal per a menors. Llavors, allà hi havia reclosos, doncs, nens que tenien conflictes o orfes, diguéssim que els nens una miqueta amb més conflictes de la societat. Però el 27 d'agost del 1934, 56 nens d'aquests es van escapar. Llavors, al ser una illa, la gendarmeria el que va fer va ser... diguéssim que donava 20 francs a totes les persones que poguessin trobar qualsevol d'aquests nens. Llavors es va convertir en una cacera de perseguir aquests nens.
De la canalla aquesta.
Exacte. Els van recuperar tots, menys un. N'hi va haver un que no el van trobar mai. I llavors Shalandon el que fa és intentar explicar la història de què va passar amb aquest nen i el que podria haver passat, eh? Perquè no se sap el que podria haver passat amb aquest nen que va fugir d'aquest reformatori, diguem-ne, una mica així. La història jo crec que val la pena, és aventura pura i dura, i una miqueta d'orilla, això sí, perquè Shalandon sempre deixa un reregust a aquesta duresa que ell practica. Però bueno, jo crec que serà un llibre preciós, jo l'estic esperant amb ànsia, aquesta, i està editat per 1984 en català i Seix Barral en castellà.
Podem triar, eh? Podeu
triar.
Català i castellà.
Sí. I després, el 10 de setembre, també, no sigui cas, hi ha un llibre que treu la campana. Això és com, diguéssim, més distès, molt més... És una història que l'escriu la Carlota Font, es diu Es lloga habitació, i parla d'això, d'una noia, 20 i pocs anys, l'ha deixat el seu company, i es troba en una situació en què no té on anar a viure, perquè el pis era d'ell, busca una companya de pis... bueno, una miqueta la situació laboral, és tota aquesta barreja una miqueta del que se'n troben ara...
Millennial.
Exacte, sí, del que es troben ara a la societat. És així, amb tocs d'humor, és fresc, és divertit i és una miqueta per passar l'estona, si us ve de gust.
Una mica com les calces al sol?
Sí, vindria a ser això, un vermuts i barbuts, una història així amena i per passar l'estona.
I què més ens portes?
I després tenim la Núria Busquet Molist, que ha escrit un llibre que es diu Fam. Aquest el publica Edicions Periscopi. I...
Abans de vendre's. No, en la transició, no?
En la transició, estem allà, estem allà.
Però clar, la feina ja estava feta.
Clar, això sí. Bueno, és una noia que, diguéssim, ella als anys 90 va viure la seva vida desacomplexada i, clar, 20 anys després es troba amb una família, es troba amb una filla, que a més té problemes té problemes amb el menjar, i llavors és una miqueta aquest xoc, una mica de tot el que vaig ser, tot el que em van prometre als anys 90, estudia, treballa, sigues feliç, tindràs la vida que vols, el que més t'agrada, i 20 anys després, potser totes aquelles expectatives que t'havien vengut no ho són, no? I és una miqueta també l'enrabiada de dir, ostres, és que a mi em veu prometre moltes coses i totes aquestes coses que em veu prometre ja no hi són. O no hi són com vosaltres me les veu vendre que serien, no?, una miqueta. I llavors, bueno, és això, és un crit en contra de les institucions, el que t'havien venut, la novel·la és autoficció, però diguéssim que està feta d'una manera monologada, per tant, és la seva reflexió que ella et va explicant, i jo crec que la Núria Busquets farà una molt bona feina amb aquest llibre.
Estava pensant que si la Carlota Font dona veu als millennials amb el lloc habitació, aquí la Núria Busquets posa veu als boomers, no?
Als boomers, sí, una miqueta la meva generació.
Sí, sí, sí.
No?
I tant, i tant.
Sí, sí, ens ho van vendre una miqueta així, de sigueu feliços i estudieu i...
I tot rotllarà,
sí,
i serà fantàstic.
I és una miqueta la frustració aquesta que et trobes, no? Que sí, que la vida és molt bonica, però no és allò tan bonic i preciós que ens havíeu promès.
Tens més històries.
Tinc més històries i anem una miqueta ara a la bellesa. A la bellesa de...
En B baixa?
De B baixa, sí. Mira, gràcies. És un llibre que es diu Una festa a Roma. L'ha escrit el Marta Artigau. Aquest sortirà el 23 de setembre i està publicat per Coma Negra. I això és la història d'amor a la tercera edat. I és una història que jo crec que és preciosa. Hi ha un llibre del Ken Haruf, que es diu Nosaltres en la nit, que també parla una miqueta d'això, no? d'una dona que coneix un home i al final s'acaben enamorant. Doncs aquesta acaba sent una miqueta la mateixa història, que és la història de la Romina, una dona que té 76 anys, que, diguéssim, la cuida el seu fill, però comença a perdre la memòria i acaba en una residència. I en aquella residència coneix el Guillem. Ai, coneix el Guillem és el fill, perdoneu. Coneix el Juli, que té 75 anys. I s'enamoren. I llavors és una miqueta aquest amor a la tercera edat, com funciona, no? Potser ja no és tan passional, sinó que és més sentimental. No sé, la història és molt mona, és molt xula i també la recomanaria moltíssim.
I si no m'he descomptat, ens queden un parell de novetats i em sembla que t'has deixat les més sonades pel final.
Sí, home, perquè aquestes, tot i que jo no les anunciï, jo crec que la gent també sabrà que han sortit. El primer, El darrer secret, Dan Brown. Feia molts anys que Dan Brown no escrivia o no treia un títol nou. També surt el 10 de setembre per Columna i en castellà per Planeta. I, bueno, és la història de Robert Langdon, torna un altre cop aquest investigador, iconògraf. Bueno, és una miqueta història-aventura, coneix una noia, estan enamorats, i van a fer una conferència en què aquesta noia, diguéssim, parla molt sobre la neurociència. Alguna cosa passa, hi ha un assassinat i aquesta noia desapareix. I a partir d'aquí...
Sempre hi ha una mort, oi?
Home, si no, no és Robert Langdon,
clar,
no?
Clar.
I a partir d'aquí, Robert Langdon, doncs, voltarà per tota la ciutat intentant saber què ha passat, on està la seva xicota i qui ha matat el personatge en qüestió. Història d'aventures...
Pura i dura.
El més pur Dan Brown.
I Ken Follett torna amb un totxo?
I Ken Follett torna amb un totxo i, a més, és un totxo una mica especial. És el 23 de setembre, és el més tardà que us porto, eh? I parla sobre l'edat de bronze. Normalment el Ken Follett sempre s'ha mogut una miqueta d'època medieval, alguna més moderna, però, ostres, estem aquí ja... Han tirat molt enrere, eh? Està basat en una construcció que hi ha a Stonehenge, és un monument neolític de l'edat de bronze que estava a Gran Bretanya.
Sí, el cercle aquell de pedres.
Exacte.
Megalítiques.
I, per tant, bueno, està datat entre el 2500 i el 2000 abans de Crist.
Poca broma.
Poca broma. I el protagonista és en Sef, que és un miner de gran talent, que, diguéssim, serà un dels encarregats d'organitzar aquesta estructura i aquesta construcció, no? Llavors, bueno, hi ha una miqueta de mitologia també de l'època, tots els seus rituals, per què es va construir, no? I és la història aquesta. Jo crec que tot aquell que li agradi tema narrativa històrica, Ken Follett de tota la vida, és una bona història.
Com es titula?
Es titula El cercle dels dies i la publicarà en català La rosa dels vents i en castellà Grijalbo. Surt a la vegada, per tant, es pot triar.
Quines ganes de llegir amb tanta novetat com ens has dut avui. Gràcies, Sílvia.
A tu.
I bona festa major.
Igualment.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara passa un minut de 9:45. La celebració de la Festa Major de Vilafranca provoca diverses afectacions al trànsit. L'Ajuntament ha fet públiques les afectacions que hi haurà en diferents àmbits amb motiu del desenvolupament de diferents actes de la Festa Major entre el 29 d'agost i l'1 de setembre, especialment pel pas de cercaviles i processons. A nivell de trànsit de vehicles, l'afectació més destacada serà que del 28 d'agost al 3 de setembre estarà tallada la Rambla Nostra Senyora amb motiu de la ubicació de l'espai Rambla Nostra Senyora de la Festa Major, en què hi haurà concerts, terrasses i food trucks. Els vehicles seran desviats per altres itineraris. Així mateix, cal tenir en compte els recorreguts de cercaviles i processons, que comportaran que hi hagi vies públiques tallades a la circulació. A banda dels recorreguts habituals, la processó del divendres 29 d'agost sortirà de l'avinguda Lluís Companys 47 i anirà pel carrer Tossa de Mar, l'avinguda de Tarragona, els carrers Vidal, Sant Pere, General Prim, Sant Bernat i la plaça Jaume I. Pel que fa a la processó del 31, s'iniciarà a la plaça Jaume I per seguir per la plaça Santa Maria, el carrer Santa Maria, les places de la Vila i Sant Joan, el carrer Sant Joan, la Rambla Nostra Senyora, el carrer Calbolet i el passeig Rafael Soler, fins a arribar a casa de l'administrador Oriol Udina, al carrer Ateneu 31. L'ordre d'actuació dels balls del 31 és el mateix que l'any passat i els versos dels Diables seran abans dels Falcons. El Consell de la Festa Major va canviar l'any passat l'ordre de l'actuació de lluïment dels balls del dia 31 d'agost. La valoració que se n'ha fet ha estat positiva i per aquest motiu es manté l'ordre de l'any passat. Així, les colles que porten peces del drac a les cotonines seran les primeres a actuar com fins ara, però en acabat es farà el sainet d'en Vall del Serrallonga. A continuació faran el seu lluïment panderetes, pastorets i cerculets i donaran pas als versos del Vall de les Gitanes. Tot seguit actuarà el Vall Pla, figataires, bastoners i panderos i tancarà l'actuació de lluïment el Vall de Diables amb el Vall Parlat i els versos. La previsió és que l'actuació de lluïment dels balls finalitzi aproximadament a 3:45 del migdia, hora que començarà l'actuació dels Falcons, que durarà una mitja hora. I, per tant, la Diada Castellera de Sant Ramon es farà a partir de 3:00 PM en un format d'actuació a l'antiga. D'altra banda, ja es coneixen els premiats per gaudir de la festa des del balcó de l'Ajuntament. Aquest dimarts al migdia s'ha fet el tradicional sorteig que premia 9 vilafranquins i vilafranquines a presenciar els actes de la Festa Major des del balcó de l'Ajuntament els dies 29, 30 i 31 d'agost. El sorteig s'ha dut a terme amb una mà innocent que ha repartit sort als següents ciutadans i ciutadanes. Ana Jurado, Joan Pujol i Juli García són els noms de les persones premiades el dia 29 d'agost. Pel dia de Sant Fèlix, els afortunats han estat Ramon Canals, Gemma Reventós i José Oriol Soler, mentre que el dia 31 assistiran al balcó del consistori Laura Pinto, Miquel Àngel Calvo i Jordi Romeu Vendrell. A continuació del sorteig, com és habitual, el quintet administrador ha fet entrega de l'estampa de Sant Fèlix a l'alcalde, que la tindrà al seu despatx fins l'any vinent. La Barema del Cava celebra 10 anys amb un mes d'experiències entre vinyes, bombolles i gastronomia. Del 6 al 28 de setembre, el Festival Enoturístic La Barema del Cava celebra la seva 10a edició amb una programació plena d'activitats que combinen la tradició vitivinícola amb la natura i la gastronomia. Durant gairebé un mes, 15 cellers de les comarques de l'Alt Penedès i la Conca de Barberà oferiran experiències exclusives pensades per tota mena de públics, des d'amants del vi i el cava fins a famílies i visitants que vulguin descobrir l'entorn del cava d'una manera diferent, propera i immersiva. Entre les activitats destaquen collir raïm i maridar-lo amb un esmorzar a quilòmetre zero a Covides, fer de viticultor o viticultora per un dia amb branch entre vinyes a Rovellats, un tast de raïms i pícnic gourmet a Cava Aguilera o un vespreig mexicà amb bombolles a Giovanni Vins, per posar alguns exemples. La resta d'activitats i també totes les reserves es poden realitzar a través del lloc web oficial labaremadelcava.com. Es recomana reservar amb antelació, ja que les places són limitades.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
T'espero, la vida i l'esperança. Diu si pot tornar ja cap a casa. M'ho penso, que tot s'oblida, tot aquest espectacle. Esperant que riguis d'una vegada. No.
Penedès Gama Extra, amb Caterina Tallón.
Tota aquesta setmana el Gama Extra, com no pot ser d'una altra manera, està vestit de festa major. Però, a més, cada dimecres tenim una secció amb aquelles persones que fan possible la més típica. Aquests dies enrere hem anat tenint els administradors i avui, no menys importants en la celebració d'aquest esdeveniment, tenim a l'equip de comunicació que fa possible que us arribi tota la informació, la fatxenda, i l'equip de dissenyadors, la dissenyadora que s'ha encarregat del disseny, ha creat la imatge gràfica de la festa, així com el programa. Ens acompanyen avui doncs la Laia Paretas, el Jordi Canxales, la Montse Reventós, el Jordi Roca i el Raimon Benach. Bon dia a tots.
Hola, molt bon dia.
Què, com esteu? A punt? Imagino, ja.
Ara ja sí. Tot i que cada any s'allarga més la prèvia, eh? Em dona la sensació que portem, què? 20 dies de festa major. Molt exagerat.
Clar, perquè és això, vull dir, diem, esteu a punt, perquè comencen ja els dies oficials de festa major, però és que la vostra feina ve de molt, molt, molt abans, no? Jo sempre dic que pels mitjans d'aquí, pels mitjans locals, tenim molta feina aquests dies, però per vosaltres és molta feina prèvia, també, eh?
Sí, sí, de fet, els dos equips, no?
Sí,
exacte.
Mm. Clar, nosaltres, que és quan ens van nomenar, el novembre o el desembre, ara no me'n recordo, i a partir d'allà ja vam començar a treballar. I fins la setmana passada, en comptes de restar feines, ens sumàvem. Ara ja s'ha calmat, les aigües han calmat i nosaltres ja estem una mica, sí.
Sí, sí.
Vosaltres, en canvi, comenceu...
Sí, no s'ha aturat mai, tampoc. És a dir, vam començar el desembre, sí que és cert que vas fent arrencades, vas fent presentacions, a partir de les fires de maig sí que la cosa s'accelera, i a partir del mes d'agost ja és una autèntica bogeria, perquè és això, perquè la festa són 5 dies, però a la pràctica són 25. I aleshores ho has d'anar explicant tot, a vegades hi ha canvis d'horaris, d'ubicacions, i sempre hi ha actes nous, i llavors ho has d'anar explicant una mica tot, que aquesta és una mica la nostra feina, no? Aquesta informació de servei.
Us podria preguntar com viviu la festa major a nivell personal, però us ho pregunto des del vostre rol, no? de feina, com la viviu des de dins?
Nosaltres, vaja, o sigui, aquest any segurament serà molt diferent que els altres anys, perquè havent estat embolicats amb el tema del programa i això, doncs fa que segurament la visquem d'una altra manera. Pel que fa a la resta d'anys, doncs, vaja, no sé, cadascú de més i de menys.
Com pots, no? Vull dir, va evolucionant, vull dir, abans la teníem sense fills i ara és amb fills. Llavors la cosa com canvia, vull dir, intentes buscar llocs per poder-te esbravir, però va evolucionant.
Pel que fa a nosaltres, Laia, nosaltres la vivim intensament perquè, com tu explicaves, no és una corba descendent, tampoc és ascendent, és una serreta, i com deia la Montse, ens anem afegint feines, no? Vull dir que no sé què passa, que cada dia n'hi ha més. Llavors, ja és això, no? Ens encarreguem de la informació ben estructurada, intentem que estigui ben ordenada, ben explicada, i que arribi al màxim de persones possible. Aquest seria el resum de la nostra feina.
Ara, si parlem de la identitat visual d'aquest any, s'ha centrat això en els sons, en la música de la festa, un element indispensable de la festa major, que es pot veure plasmat al marxandatge, també es pot escoltar gràcies al programa i al regal. Teníeu clar des del primer moment com plasmaríeu tot això, no? Com ha estat, no?, aquest procés creatiu?
Clar no. Clar, no ho tenia.
Sí, és clar.
És a dir... No, bueno, això, quan vam acceptar el fet de fer, de dissenyar doncs, tota la imatge i de fer el programa, sí que la idea que vam presentar i el que ens semblava molt interessant era de treballar el so, i així vam començar fent parint el que és la identitat a partir de, del que queda d'un esclat d'un coet, que són aquests trossos de paper que heu anat veient aplicats a tota la imatge, però això ja ho vam dir a la presentació, quan la vam fer, no recordo si al febrer o així, que no sabíem, o al desembre, doncs, imagina't,
desembre,
que no sabíem on ens portaria tot això. Sí que sabíem que això, que apuntàvem cap al món sonor de la festa, però no sabíem com s'acabaria traslladant al programa que, diguem-ne, pels que fem el programa, o la identitat, és la peça reina, no?, de tota la festa major. I ha sigut fruit una miqueta del anar fent, anar-hi pensant i no sé, d'alguna manera hem anat a parar aquí, però ha sigut com un procés natural, no sé, no teníem un guió preestablert de la cosa.
Un procés natural que us ha arribat fins a la col·laboració també de músics, vull dir que és prou gran, el projecte al final. Mm.
Sí, és que el dels músics, justament, és el que hauries d'explicar, sí. Tu, Rai.
Bueno, no, a veure... sí, esclar, vam pensar en això, en com... Els sons de la festa major, cadascú els té associats d'una manera concreta, no? I segurament van canviant. Tots tenim al cap, bueno, no sé, almenys a nivell personal, el so de la festa de quan era petit és completament diferent al d'ara, no? I hi han sons que associes a moments concrets de la festa o a llocs on estaves, jo què sé, a l'hora de dinar o el que sigui, o a la fressa del carrer mentre estàs a casa menjant els canelons o el que sigui. I la idea era com traslladar tot aquest imaginari a la gent, i llavors se'ns va acudir això, com separar el programa en 6 capítols, amb doncs un capítol que són els dies previs, el dia 29, 30, 31 i 2, i en base a això doncs, demanar a aquests 6 artistes que hi apliquessin aquesta mirada, és a dir, que donant molt poques instruccions, només explicant-los això, que ells miressin de traslladar això, aquests sons i aquests ambients i aquestes vivències i aquest paisatge sonor, en definitiva, doncs que miressin de dibuixar-lo perquè tothom ho pugui sentir. I vaja, i tots hem d'agrair la feina que han fet, perquè ho han fet de manera desinteressada, i al final doncs tenim aquí 6 peces sonores que han fet 6 artistes de Vilafranca, i que això és patrimoni cultural que queda per la vila, no?
I satisfets amb els resultats, sí. No? Perquè és el que deia el Rai, no? Donant petites instruccions al final tot el que ha sortit, no?
Sí, és que jo vull agrair, perquè al final és un encàrrec com molt obert, no? I tothom va dir que sí a la primera sense saber ben bé. O sigui, l'exemple de la Mariona, per exemple, ella va dir que sí, després estava com espantada, dic que sí, no sé com ho he de fer, jo, saps? I llavors, mica en mica, van anar entrant. I a part, a mi el que m'agrada és que són totalment diferents els uns dels altres, no? Que a vegades penses, home, la festa, el so de la festa, tothom pensarà en el mateix, i ostres, descobreixes, o sigui, fa posar la pell de gallina de que cadascú es munta com un paisatge totalment diferent. I fa emocionar, o sigui, posa la pell de gallina, perquè a més m'agrada, perquè la gent que m'he anat trobant i que els agrada moltíssim és perquè s'asseuen amb el programa, que és així petitó, com una bíblia, no? I a mesura que van passant pàgines i van llegint, no tenen com aquest so que va entrant a dintre, i els hi fa com una llegida tranquil·la, no? O sigui, estan... No sé, al final, jo crec que és un programa... Bueno, és un projecte rodó, no? Que d'entrada no sabíem per on sortiria.
Sí que vam insistir molt amb els músics de que no els hi estàvem demanant 6 cançons.
Sí, això.
Sinó que era... com això, doncs, que és un paisatge, no? Com un track de durada també indeterminada, lliure, diguéssim, però que no els hi demanàvem una cançó de A, B, A, B i una cosa d'allò, sinó que un experiment és el que volíem, i crec que ho han aconseguit tots.
Sí.
I a més és això, no? És no només poder escoltar, sinó veure unes entrevistes, no? Que també sí. Juga un paper la fatxenda.
Sí, de fet, una mica quan ens van explicar el projecte, ens va entusiasmar molt, primer perquè això, no? Al final és crear art, no? O crear una petita obra d'art, que és el programa, no? Aleshores, sí que descobrint i anant-nos a visitar, al principi ens va sorgir la idea de dir, ostres, com que el programa volien que escanegessin doncs, una sèrie de QRs i això ens redirigís en un espai per escoltar tranquil·lament aquests vídeos, dèiem, doncs mira, ho guarnirem amb imatges, no? I després anant a visitar cada un dels 6 músics, ens en vam adonar que l'univers, no?, que s'havia creat al voltant de cada peça era superinteressant i que la peça encara tenia més valor quan era explicada pel propi artista, no? Aleshores vam dir, doncs seria molt guai que els mateixos músics, no, ens expliquessin el seu procés creatiu més enllà de retratar-lo, no, a nivell visual, amb imatges, no? I la veritat és que és xulo, perquè pots escoltar la cançó i després veure com l'han composat. Hi ha molts matisos, no, que potser el propi artista ha pensat i que tu els escoltes i que no els pots entendre, però que quan te'ls explica dius, ostres, doncs ara m'he fixat en això, o m'he fixat que aquí, quan ha introduït aquest so, en realitat això passa, per exemple, amb el del Jolly Damper, el Joan Solana, no?, que recrea un paisatge sonor
bèl·lic,
exacte, sí. Perquè fa aquest exercici, no, d'aprofitar l'altaveu per denunciar el genocidi a Gaza, i la veu dictatorial, no, la fa girant una narració de castells, un castell carregat. Aleshores, el gira l'ordre de les paraules i això agafa un to com de dictador... I això ho introdueix en unes gralles que distorsiona i que semblen bombes, no? I al final acaba creant doncs, un paisatge doncs, amb elements propis de la Festa Major, però que acaben desembocant en una cosa completament diferent. I això, quan t'ho explica, jo crec que agafa més sentit, perquè dius, ostres, veig aquí tot el treball minuciós que s'ha fet, no? O el Roger Halfinger, no? Que ha introduït des de música electrònica fins a saxos, és a dir, és una passada la mà de capes, no? Que té cada una de les peces.
Per tant, són peces que les podem anar escoltant diverses sí. vegades per trobar aquests matisos, no? Que potser a la primera no acabes de donar-te'n. Mm-hmm.
Mm-hmm. Sí, 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 s'han de fer diferents escoltes.
Exacte, sí.
Per anar descobrint sí, les sí. coses.
I respecte a tot això, també avui feu un acte, no?, aquest vespre, que té relació mm-hmm. amb tot això.
Sí, això no estava previst. És a dir, això és fruit d'haver vist el resultat d'aquestes entrevistes que van fer la fatxenda amb els diferents artistes i veure que carai, o sigui, que hi havia una cosa ben parida i que valia la pena explicar. I d'alguna manera també això, elevar i subratllar i que tothom hi tingués accés també. Que, a veure, tothom hi té accés, sobretot qui té el programa i té un accés directe i a partir de ja mateix, no em vull equivocar, però em sembla a partir d'avui mateix ja tothom podrà entrar de manera lliure, diguéssim, a YouTube i veure això, però el que sí que vam comentar doncs, amb la dissenyadora i la fatxenda de dir, ostres, potser valdria la pena fer una peça única, doncs 20-25 minuts, que fos la síntesi de tota la feina i poder-ne fer una presentació, ja que, ostres, aquí a la Festa Major ho presentem tot, doncs això val la pena presentar-ho i fer un passi amb totes les entrevistes i que poder-ne parlar també i que hi hagin els artistes allà i, bueno, no ho sé, això serà el que farem avui a 7:45 aquí al fòrum.
Exacte. Una mica també per agrair-los, no?, la sí. feina que han fet aquesta desinteressada i també per democratitzar, no?, el que s'ha construït, no?, que al final hi ha gent que compra el programa per col·laborar amb la festa, hi ha gent perquè és tradició, però al final té un preu, no?, que d'entrada ens pot semblar tots econòmic, no?, però que cadascú se sap les seves coses, no?, i potser no és accessible per tothom, no?, a nivell de diners, no? Aleshores dèiem que està bé que tot això, no?, hi hagi l'oportunitat d'accedir-hi de manera gratuïta, lliure, no?, i que al final tot el conjunt de la ciutadania de Vilafranca doncs, pugui gaudir d'aquest programa. I també no podem oblidar que hi ha també una bretxa digital, no?, que jo li preguntava a la meva mare, tu saps escanejar codis QR? I em deia, doncs no ho sé, ho hauré de mirar. I pot ser que hi hagi gent que gaudeixi del programa, però que no hagi arribat a aquesta segona fase no d'escanejar els codis QR i de veure el contingut. Per tant, també és una manera de dir, doncs...
Sí, que tingueu accés,
exacte,
no?
Que tingueu accés tots.
Sí, sí.
Creieu que el programa cada vegada és més una obra d'art? No?
Nosaltres com que té el cos que té, nosaltres sempre ho pensem com un llibre objecte, que no només sigui el programa d'actes de la festa, que ja hi ha després el programa demà o després hi ha altres publicacions que ja surt el programa. O sigui, li volem donar aquest plus d'una cosa que puguis tenir allà guardada, no?, i que la puguis anar traient, que no només sigui per a l'ús d'aquests dies. I per això sempre ens... I també l'hem d'omplir de tantes coses que o tenim un fil conductor per omplir-ho o això es pot fer terrible i terrorífic de fer.
Bueno, i a més, Jordi, també ho hem parlat diverses vegades, hi ha molta gent que col·lecciona programes de la Festa Major.
Sí, tu, jo.
No?
Tu i jo ja fa temps que l'anomenem la peça de col·leccionista.
Sí, sí, sí. Perquè, anava a dir, pensar que deies tu i jo fa temps que en col·leccionem.
També en col·leccionem.
Un armari ple de programes.
Segurament. Però a part d'això, és cert que és una peça molt valuosa en si mateixa i que tu has fet servir l'expressió, no?, patrimoni, doncs sí, ho és, no? I és així. És una cosa que queda més enllà del programa de si actua aquest grup o l'altre, no? És una peça que en si mateixa ja són petites obres d'art i cada any en aquest sentit es demostra, i aquest any és un any, jo crec, per celebrar, perquè el resultat és espectacular.
Clar, imagino també que cada any ha de ser difícil no superar l'anterior, però fer-ho diferent, no?, de trobar aquest fil conductor que dèiem, de fer un programa o una imatge diferent que sorprengui, no?, suposo que t'has d'escalfar molt el cap al final.
I per vosaltres ho heu fet diverses vegades, no? Com a equip de disseny.
Bé, ens ho hem fet...
Com a equip, potser dos, no?
Com a equip, tres. No, dos.
Tots plegats, dues vegades. Els tres, hem fet el 19 i aquest any...
Per separat n'hem fet dos més.
Exacte. No? Sí, el 19 li vam donar forma de receptari tradicional... I aquest any hem escollit aquesta línia, perquè sí que és veritat, el programa de Festa Major cada any és el mateix, més enllà de si venen a tocar el fulanito o el menganito, el programa de Festa Major i cabria amb un foli per davant i per darrere. Llavors, sí, has de buscar un coixí o un lloc on reposi tot aquest... reposi aquest programa i llavors, donar-li un fil conductor que li dongui una mica de sentit i d'unitat.
I hem parlat d'això, no?, d'aquest art, de la imatge, del programa, però també des de la comunicació també es fa art, no? Al final va evolucionant també, no? És el que dieu, reivindiqueu vosaltres, no som els de les xarxes només, vull dir que feu moltes altres coses.
Exacte.
Sí. No, és que sí que és cert que portàvem molts anys que ens deien, sou els de les xarxes. I és una frase que fa molta ràbia, perquè dius, és que les xarxes al final és un canal, no? Tot el que fas... Primer, que hi ha moltes coses que fem que no acaben als canals digitals, i després que al principi era com un... Això de les xarxes era com una cosa secundària, no? I ara s'ha vist que ha anat agafant també volada, i que explicar bé les coses sembla fàcil, però no ho és. Jo crec que al final estem jugant amb un material molt sensible, no? I estem parlant de cultura popular, estem parlant de tradicions, estem parlant d'un munt de coses, no?, de patrimoni, i això es mereix ser explicat amb sensibilitat i cura. Però a banda d'això, a banda de la informació, també ha de ser una cosa entretinguda, perquè si no, és una mica com el programa, no? És a dir, si vas repassant actes, està molt bé, però les fotografies han d'estar bé, els vídeos han d'estar bé, el contingut ha de ser entretingut, no? I sempre una mica ens trenquem el cap de dir, al final la festa és sempre la mateixa, però com l'intentem explicar de manera diferent perquè arribi, no? I perquè la gent hi pugui trobar un interès, no?, com a consumidor, des d'un punt de vista d'entreteniment, més enllà dels continguts informatius que hi puguin haver. No sé si Jordi vols afegir alguna cosa.
No ho podria dir.
Clar, és una feinada. Abans ho dèieu, vosaltres sou dos a l'equip, però quan arriben les dates fortes de Festa Major, aquest equip s'amplia perquè la gent tingui coneixement de les dimensions que és aquesta feina, no? De quantes persones acabeu sent, no? I com es divideix aquesta feina.
Sí, ampliem l'equip aproximadament a unes 6, 7 o 8 persones. Set persones. Aquest any. Els dies previs, ja, en alguns actes, ja som 3. I llavors ens reforcem amb suport a l'àmbit dels castells, un expert en castells, l'Eduard. Fotografia, doncs comptem amb professionals, no?, des de fa molts anys.
La Roser.
La Roser, el Sergio, la Míriam.
El Pere Roig aquest any, l'any passat el Marc Cusco.
Correcte. Sí. I alguna cosa que a vegades no es veu, també. Algun cop ens han assessorat en protocol i coses d'aquest tipus, no? La Laia s'encarrega, és la titular, diguem-ne, de la redacció, no? Ets la periodista de la casa, i jo, doncs, pivoto per totes bandes.
Sí.
No, seria una mica...
El Jordi és l'artista, jo sóc la periodista, ell és l'artista.
Molt bé. I després us acompanyen, doncs, un seguit de professionals.
Exacte.
Que sense ells també seria complicat, perquè és que hi ha tanta cosa a la Festa Major, no?
No s'arribaria a tot arreu, i a part jo crec que és xulo, no?, explicar-ho des de diferents punts de vista, i després que al final amb la gent que treballes cadascú té la seva perspectiva, el seu punt de vista, i això t'enriqueix molt també, no?, perquè anar treballant també amb gent diferent dius, ostres, doncs aquest s'està fixant en una sèrie de coses que jo no m'havia fixat abans, que guai, no? Vull dir que és molt enriquidor.
En aquests dos minuts que queden ja per acabar aquesta secció, m'agradaria preguntar-vos una mica quin és el moment més esperat o viscut de manera més especial de la Festa Major per cadascú de vosaltres.
Jo ho tinc claríssim, eh?
Jo també.
La cantada de Veneres.
Ah, pensa que no vas a dir la tronada, que t'agrada tant.
No, la tronada em fa patir molt. Però la cantada de Veneres és espectacular, perquè és aquell moment que ja s'ha acabat tot, clar, pràcticament, que tot baixa i que estàs allà a Santa Maria com si estiguessis a Calella de Palafrugell i a part aquest any...
Assimilant tot, no? El
sí,
que ha passat.
I gaudint i això, i a part aquest any ve a Porvo, que és un dels millors grups habaneres de Catalunya.
Del aquí tots t'estan no?
mirant.
Del món.
I
Grup Chateau, que és un clàssic que és meravellós.
Totalment d'acord.
Tenim discos a casa de Grup Chateau.
Segurament, és molt plaent, aquell moment.
Sí. Clar, però també
de Ron Cremat, del Raimon Cuyàs...
És pel significat que diu la Laia, imagino, després de tanta feina, és de dir, ostres, tot ha anat bé, no? I ara estem assaborint aquests moments màgics que hem viscut, no?
Sí.
Ara ho entenc, ja clar, és l'últim acte, ara ho entenc. És que el dia 2 ja, jo ja estic a mig camí de Menorca. O sigui,
no, i per a vosaltres, ara que ens queda un minutet, eh?
No ho sé, jo ara m'he quedat tot loco amb això de les habaneres. Jo potser et diria, doncs, el dia 3, ja, perquè llavors sí que ja s'ha acabat tot.
El dia que tornes a treballar...
El dia que plorem tots i això. No ho sé, jo suposo que la tronada és un moment molt especial, no? I és com... ja està, ja ha començat i vinga, ja no hi ha res a fer, endavant.
Crec que la fachenda hem d'agrair a la dissenyadora haver-nos posat tan fàcil, ja està bé dir-ho,
sí,
perquè hem treballat de manera molt gustosa, de veritat, us l'agraïm molt que ens ho poseu tan fàcil, i Jordi?
L'agraïment és mutu, eh?
Això. Sí.
No, per mi més que la tronada és el dia 29. El matí del 29, trobo que és el...
Molt bé. I molt ràpid, Montse, que marxem?
Jo, el del 30 al matí, l'entrada a ofici, que des de que tinc nens saps, la vaig començar a disfrutar. M'agrada molt.
Que guai.
Molt bé. Doncs us agraïm molt que hagueu vingut aquí avui i ens hem d'acomiadar ja. Moltes gràcies.
Bona festa major.
Tot s'oblida, tot aquest espectacle, esperant que riguis dur.